Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
3:15, bon dia, amics i amigues. L'actualitat social i religiosa agafa el relleu del matí. Aquestes últimes hores amb Mercè Raga i tot el seu equip, i abans amb Pol Marçà i també el seu. La família és el tema de la intenció que el Papa ha fet públic aquest dijous per al mes de juny. Francesc recorda, per exemple, que les unitats familiars no són perfectes, però aclareix que no passa res perquè l'important és que tinguin capacitat de superar obstacles, de conviure des del testimoni de cada etapa de la vida individual i, sobretot, de perdonar-se i estimar-se. Un missatge per als cristians i per a tot el món. Aquest món nostre de gran diversitat de creences religioses, també amb convivència amb els no creients. Ahir, en una entrevista a Ràdio Estel, la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Grilly, feia seva la recent crida del Papa Francesc a una sinodalitat interreligiosa per la pau, per la protecció de la terra i per la fraternitat. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Pau Massip i el Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència s'està acabant en aquests moments a la Facultat de Comunicació Blanquerna de Barcelona, després d'haver-se tractat molts temes sobre l'impacte del Covid en la llibertat religiosa, els joves, els mitjans de comunicació i la diversitat i el diàleg interreligiós, entre d'altres. A més, el Papa assegura en el vídeo amb la intenció per al mes de juny que la família és un camí de santedat en la vida quotidiana. I la parròquia de la Bona Nova de Barcelona, a la plaça de la Bona Nova, acollirà demà a les 9 del vespre una de les diverses vetlles de Pentecosta que hi haurà en diferents comunitats cristianes a Catalunya. Aquests i altres temes fins a les 2.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència s'ha fet des d'ahir i fins aquest mateix migdia a Barcelona, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, la Càtedra de Llibertat Religiosa Blanquerna ha organitzat aquesta trobada que inauguraven ahir la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, i la directora de la càtedra, Míriam Díez. El Congrés ha reunit més d'un centenar d'experts en l'àmbit d'una trentena de països diferents de 4 continents i situa Catalunya com a referent en l'estudi i l'anàlisi de la llibertat religiosa. Igualment, vol promoure el diàleg d'experts i responsables d'entitats internacionals sobre la situació global d'aquest dret fonamental. Entre altres temàtiques, han sortit l'impacte del Covid-19 sobre la llibertat religiosa, l'exercici d'aquest dret en la sanitat, en l'educació i en el món dels joves, la diversitat de gènere en relació amb les creences i el diàleg interreligiós a Europa. La directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Grilly, va explicar ahir al vespre en una entrevista a la secció Temps de Diàleg del programa Camins de Ràdio Estel que aquest congrés ha fet realitat un gran somni.
Aquest congrés, precisament, està responent al repte que es va marcar des del principi, sí, que era aplegar a Catalunya aquest gruix de diferents experts de l'àmbit universitari, però també de l'àmbit social. Hi ha persones que també encapçalen activitats socials i de la societat civil en favor del diàleg en matèria de llibertat religiosa arreu del món. I precisament aquest congrés ho està aconseguint, és a dir, són més de 100 persones que hi estan aportant des de les diferents taules de treball, des de les diferents ponències, i també dins d'aquest repte hi havia el poder explicar les experiències de Catalunya a aquests experts i professionals d'arreu del món.
Yvonne Grilly, a partir de les sessions en què ha participat, va destacar una taula municipalista on diverses administracions van compartir experiències de diàleg interreligiós.
Tant la Direcció General com representants d'alguns ajuntaments catalans han pogut explicar aquestes experiències que potser també són bastant desconegudes i no existeixen massa al món, de manera que això ens obre finestres de treball conjunt. És què fan les institucions perquè es conegui la diversitat religiosa, perquè les administracions puguin integrar en els seus serveis aquest tracte a la llibertat religiosa per garantir drets. minoritats i també doncs, com obrir aquestes diferències als locals per educar també la població, per, sobretot per informar de quina és aquesta diversitat, què significa i que malgrat les diferències tots som iguals. Clar. I això s'ha de viure.
També. La directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat va comentar, a més, que la gran reflexió d'aquest congrés és que la diversitat és una realitat positiva.
Entre altres coses hem pogut sentir, no, de primera mà informació sobre la situació religiosa a Ucraïna, no? Però el missatge principal és que la diversitat religiosa és una realitat mundial, és una realitat a Catalunya, però és una realitat al món, en aquest sentit. I en funció de com les ciutats, els països i les nacions assumeixin aquesta diversitat, el model, no, de convivència serà diferent, i això ho podíem veure, no, també en les experiències que han pogut ensenyar, i no només el model de convivència, sinó també el model de llibertat.
En un altre moment, Ivonne Grilley va qualificar de gran actiu el treball conjunt realitzat per l'administració catalana en col·laboració amb Blanquerna, en aquest cas gràcies a una concessió pública.
És una col·laboració interessant que va néixer fa 2-3 anys. Jo no hi vaig ser en l'origen, però sí que respon a la voluntat de la Direcció General d'Afers Religiosos al llarg dels seus 20 anys d'història, perquè estem parlant de 20 anys d'història, sí, de buscar aquesta complicitat entre les administracions, la recerca, les universitats, alhora que busca aquesta complicitat també entre les diferents confessions. Moltes de les taules de complicitat, de diàleg, han sorgit i han nascut de la mà de la religió catòlica o del cristianisme, però evidentment si ens fixem en la participació del Congrés, la diversitat de creences, no, i en els participants és absolutament evident.
I en sintonia amb alguns dels recents missatges del Papa Francesc, la directora general d'Afers Religiosos va defensar finalment el treball de totes les religions per la pau, la protecció de la terra i altres temes comuns.
Jo crec que han d'aprofitar qualsevol plataforma per anar unides i per emetre missatges unívocs, no, en favor del que significa, no, positivament el coneixement de les religions arreu, i sobretot d'allò que les uneix, d'aquelles lluites que les poden unir, com és doncs, la necessitat de fer una aposta de defensa ecològica, com és, evidentment, el missatge de pau al món, però sobretot buscar aquelles coses comunes que poden ser indiscutibles i que les religions les tenen precisament perquè els seus missatges traspassen la política, traspassen les fronteres, traspassen les nacions.
Aquest migdia, en l'acte de clausura, s'han lliurat els premis de la Càtedra als millors treballs de final de grau i màster i a la millor tesi doctoral en l'àmbit de la llibertat religiosa i de consciència.
Sense distància. Actualitat compartida i propera.
7 minuts i seran les dues. El Papa assegura en el vídeo amb la intenció per al mes de juny que la família és un camí de santedat en la vida quotidiana. En aquest missatge mensual, que es va fer públic ahir a la tarda des de la xarxa mundial de pregària del Papa, Francesc recorda la propera trobada mundial de les famílies i anima les famílies cristianes a expressar l'amor en gestos concrets, a aprendre dels errors i a trobar la presència de Déu en tot moment.
Família és el lugar donde aprendemos a convivir. Convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, y estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tener miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros. En la familia, en el barrio, en la ciudad donde habitamos, está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.
Recordem que la desena trobada mundial de les famílies del 22 al 26 de juny tindrà com a lema l'amor familiar, vocació i camí de santedat. D'altra banda, us expliquem que la parròquia de la Bona Nova de Barcelona, a la plaça de la Bona Nova, acollirà demà dissabte a les 9 del vespre una de les diverses vetlles de Pentecosta que hi haurà a Catalunya. Una de les organitzadores, Bea Martínez, membre de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit, va explicar a Ràdio Estel que és, sobretot, una experiència de lluança compartida per demanar la llum de l'Esperit Sant.
És una manera de recordar el que van viure els deixebles i la Verge Maria quan pensaven que Jesús ja era mort, va ressuscitar, van rebre aquesta força, el seu amor, l'amor de Déu, i els va donar doncs, la pau i la valentia per anar per tot arreu i proclamar que Jesús és viu en els nostres cors i en el nostre dia a dia. Això és el que nosaltres volem viure i reviure cada Pentecosta. Bàsicament el que farem és una estona de lluança i una estona d'adoració on demanarem que l'Esperit Sant es davalli en força. El primer de tot és lluança, una gran lluança a Déu, perquè és qui ens allibera de tota por que podem tenir.
D'altra banda, Bea Martínez va presentar una trobada recés de Pentecosta que es farà diumenge, en aquest cas a l'Església del Pilar, al carrer Casanova 175 de Barcelona, igualment oberta a tothom.
Evidentment es destaca sempre l'Eucaristia final, perquè també hi haurà un moment d'efusió on es demanarà que vingui l'Esperit Sant, sobretot els que estiguin allà convocats. Però tots els moments són macos, sobretot, com tu dius, el compartir que hi ha entre els germans. Quan tenim una lluança, una pregària, Déu, és maco. També hi ha moments d'intercessió, de confessió. Per tant, tot el dia jo penso que va acompanyat de la germanor i de l'amor de Déu a les nostres vides.
La Renovació Carismàtica Catòlica des de les seves diferents realitats i grups de Catalunya és actualment capdavantera en la vivència compartida a nivell espiritual i litúrgic de la gran festa de la Pentecosta, que es viurà aquest diumenge i amb la qual es completa el temps de Pasqua.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
3 minuts i seran les 2. La Companyia de Jesús ha fet pública aquesta setmana una gran informació sobre el treball que ha fet l'any 2021 amb gran dedicació per continuar implantant el sistema d'entorn segur a Espanya sota els pilars de la prevenció, la intervenció i la sensibilització. El fruit és més coneixement, consciència i implicació en la realitat dels abusos, així com més recursos per prevenir-los i fomentar una cultura del bon tracte. Aquest informe està actualitzat en el web entornoseguro.es. D'altra banda, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha registrat un increment del 30% en les persones voluntàries que tenen entre 20 i 35 anys en relació amb el setembre de l'any passat. Ho ha anunciat aquesta setmana el mateix Orde després de la primera trobada de coordinadors de voluntariat Sant Joan de Déu, Orde Hospitalari, a Espanya, celebrada concretament fins aquest dimecres a Guadarrama, a Madrid. La dada que s'ha fet pública s'ha registrat en l'àmbit estatal, però des de la província d'Espanya asseguren que Catalunya s'ha traduït en el mateix augment en proporció. I destaquem per acabar que el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, dedica el seu missatge de Twitter avui a tots els estudiants que s'estan examinant per acabar el curs aquests dies i especialment els que es preparen per a les proves d'accés a la universitat. Diu que la vida ens dona lliçons que, si les aprofitem bé, ens ajuden a créixer com a éssers humans. Omella desitja tot l'encert i tota la pau als estudiants que s'examinen aquests dies. Els de La Rioja han estat els que han donat el tret de sortida a la prova, per cert, a nivell estatal, de la ZEBAU, l'antiga selectivitat. Fins aquí l'actualitat social i religiosa. Us deixem ja amb l'informatiu. Està al migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Més actualitat social i religiosa a 6:45, novament a prop de tu, i a 8:00 a Camins. Fins després.
El llegat jueu de la Catedral de Barcelona surt a la llum. Una exposició de caràcter permanent mostra documents de la comunitat jueva medieval conservats a l'arxiu capitular de la catedral de la ciutat comtal. Alguns dels documents exposats estan escrits íntegrament en hebreu. Com explica la comissària de l'exposició, Clara Jauregui, permet fer un viatge al passat jueu.
ens ha ajudat a reconstruir el que era el call, el barri jueu, o també ens ajuda a reconstruir, doncs, ja més les vides privades de gent, homes, dones, també els diversos oficis que desenvolupaven, que ens dona moltíssima informació sobre el dia a dia d'aquesta comunitat.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.